deixa per estar a dintre ja del partit.
Marcos, tu al vestidor, hi ha algú especialment maniàtic o no a Caldes?
No. No. A Caldes, poder altres vestuaris segur que sí, o primer la bota esquerra, la bota dreta, però a Caldes tot correcte, tot bé.
Calafell també tots sou normals, Gerard?
N'hi ha algú que
si
li agrada...
Si és que existeix la normalitat, eh?
Exacte. Hi ha algú que sí que vol allò va, és de sortir a l'hora de sortida o coses d'aquestes, o tu, escolta'm, jo vull sortir, deixa'm fer quatre xuts abans d'acabar i ja està. Alguna cosa d'aquestes, però res fora de l'habitual.
Tu, Guillem, abans dels concerts, tens algun ritual que es pugui explicar en antena?
Prendre'm un parell de Cuba Libres
i... Això no és un ritual, això és un vici, Guillem, no és un ritual.
No, home, el ritual és abraçar-nos, i realment el ritual és abraçar-nos tots i dir, bueno, encara que avui potser estiguis en un poble més petit, sempre fotem crits allò en plan, com si estéssim al Canet Rock o al Vinya Rock, saps? I ens motivem fent com una pinya tots abraçats, i és els 10 segons abans de que comenci el xou.
El vestidor del Barça, qui és el més maniàtic, diries, Ignacio?
Maniáticos, es que yo tampoco me fijo mucho, sí que hay muchos que son de rutina, yo soy uno de ellos, a mí me gusta mucho la rutina, como dice Xavi, pero manías, de pequeño las tenía cosas de tal, pero ahora son rutinas que te ayudan a, lo que decía Xavi, meterte en el partido. Luego yo, claro, estoy a la mía, no sé si hay otros que les gusta hacer una cosa u otra, sí que veo que hay gente que repite muchas cosas, pero es rutina, yo creo que es rutina más que otra cosa.
I què vols dir? Ordre de vestir-te? O quines, què t'ajuda a ficar-te en el partit, a tu?
No, ja des de...
Des de casa, eh?
Sí, des de casa. Ja te diria casi des de la cena del dia anterior. Me gusta más o menos cenar... No lo mismo, pero... Por la mañana me intento levantar más o menos siempre a la misma hora, desayunar, intentar dar un paseo y, bueno, me voy metiendo. Comer, eso siempre lo mismo, y a la hora de ir al partido, pues sí que tengo una rutina. Cuando juego en casa intento ir al gimnasio un poco, y a la hora de hacer el calentamiento y tal, también tengo ciertas cosas que sí que me ayudan a estar en el partido.
Igualada ya por maniático, Roger.
Bueno, creo que potser yo personalmente una mica sí que ho soc, i la resta, al ser també tan joves, jo crec que encara no...
Ja els hi arribarà, no?
Sí, jo crec que encara no d'allò, però...
I tu què tens, per exemple?
Bueno, el que hem dit sempre amb Camilo, sempre primer amb la cama dreta i coses d'aquestes, o sigui, són manies, però que tampoc molesto ningú, faig la meva i ja està.
Guillem, algun missatge que vulguis traslladar a la taula, aquí present? Hem tingut també una estona el David Gelmà, jugador del Reus...
No, que disfrutin, que sé que per ells és molt especial, que per la gent que anirà al pavelló també ho serà, i que vinguin aquí a fer el que faran, que segur que serà un espectacle esportiu guavíssim. Per mi la Copa sempre és el màxim, i és aquell cap de setmana que ja tens marcat el calendari, perquè veus els millors equips de l'any allà tots en un cap de setmana, i res, dir als jugadors que ningú prengui mal, i que disfrutin fent el que més els agrada i fent-nos disfrutar nosaltres.
Quan surt el disc, Buó?
El 30 de març.
T'ha tocat això, 30 de març, que un mes i ja tenim nou disc dels Buós. Guillem, a gaudir de la Copa, moltes gràcies.
A vosaltres, felicitats pel programa.
Dijous, pavelló Joan Urtoll, amb quina capacitat, per tant, amb tot això, supletòries i això, quanta gent hi podem encabir en el pavelló, Gerard?
Jo crec que... quasi igualito. Igual que el Palau. No, jo crec que unes 600-700 persones, jo crec que sí. Jo, els altres partits no ho sé, però pel partit del Reus-Calafell, si no està tot venut, ja poc
d'espavili
o falta.
Que s'espavilin, si no està tot venut.
Exacte,
els que
si algú vol alguna entrada, que s'acosti a les taquilles del club, que poques
que,
en queden.
I que no et truqui, no?
El mòbil el deixarem aparcat.
Si algú vol una entrada, que no et truqui, que vagi a les taquilles a veure si hi ha sort i en troba. Dijous, Liceo Caldes i Noia Voltregà. Divendres, Barça-Igualada-Reus-Calafell, quarts de final, dissabte a les semis i diumenge a la gran final. La viurem, evidentment, també a RAC1. Un plaer, el Gerard Teixidor, el Xavi Costa, el Marcos Blanquer, el Gerard Camps, l'Ignacio Labart i el Roger Barth, que ens hagin acompanyat també una estona, el David Gelmà i el gran Buó. Gràcies per venir, espero que la neu us respecti en el vostre trajecte de tornada cap a casa, i molta sort a la Copa Calafell. Gràcies. Una pausa i ara tornem per acabar de rematar el Superesport. Hem de parar dels 6 nacions, tercera jornada, que pentinem amb el Francesc Gómez i el Cugat Comas.
RAC 1. Gourmet La Vanguardia et porta l'aroma dels millors cafès Cavaller. Descobreix els blend, mix i descafeinat i gaudeix-los amb delicioses ametlles i festucs de panyo fruits. Una llet almendrina, galetes pol en pipa, una rajola de xocolata Xulong i infusions Happy Lab. Un pack valorat en 49 euros per només 29. Compra'l ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1, podcast.
Ja és aquí la segona temporada de L'Escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Torna el Rose Battle de RAC1 amb 5 nous combats. Joan Maria Pou i Laia Coll.
Ella diu que fa curses i que està molt en forma. El rei emèrit sense crosses.
Jo almenys les curses les vaig a córrer i no les narro des de la línia de meta.
Míriam Díaz i el senyor Buigas. Edu de Batlle i Adrià Santa Susanna.
Política catalana. M'agrada donar bones notícies, lladre.
Mar Serra i Rocco Stenhauser. Mireia Giró i Marta Bosch.
El meu germà em fa ombra, és veritat. Ningú sap qui sóc. El meu DNI posa la germana de Marc Giró.
I un jurat de luxe per decidir el guanyador. L'Escorxador, segona temporada. Que comenci el combat. Escolta la l'APP de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson, amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Coneixes la nova gamma electrificada de Nissan? Has sentit parlar de la nova tecnologia e-Power? Vine fins al 25 de febrer a provar un dels nostres nous models i entraràs al sorteig per aconseguir un dels 50 forfets dobles que sortegem per passar un dia a la Molina. Consulta les condicions a la web dels concessionaris adherits. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà i Nissan Santi Enrique.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 8 minuts de les 10, hem desallotjat parcialment l'estudi de RAC1, de tota la gent de l'hoquei Padins que ens ha volgut acompanyar i els agraïm molt en aquesta tarda de, o nit ja pràcticament, nit no pràcticament, no, nit de diumenge, que ja passen, com diem, 9 minuts de les 10 de la nit. Ara de seguida pentinem amb aquesta sintonia a la tercera jornada dels 6 nacions de rugby. Abans situem com tenim tot el panorama en joc. A primera, Molló, el Pizjuán, Sánchez Pizjuán, tenim aquest Sevilla o Osasuna.
Sí, que podrien empatar perquè acaba de perdonar el Sevilla el gol de l'empat. Quina aturada que ha fet, no sé si és Sergio o Aitor, però vaja, el porter d'Osasuna en tot cas acaba de fer una aturada espectacular.
Crec que és Aitor, no?
Sí, per la fesomia diria que sí. En un partit en què Osasuna podria ja anar golejant, perquè a la primera part li han anul·lat un gol i de fet està guanyant 0-1. Sevilla 0, Osasuna 1, 3 de la segona, el gol de David García a la primera part, i en efecte Aitor és avui el porter dels navarresos.
I a segona, què tenim en joc a aquesta hora?
Doncs en la segona ens queda un partit en joc al Tartiere, descans, Oviedo 1, Albacete 0.
En futbol internacional, el més destacat és aquest Olímpic de Marsella PSG a la Lliga Francesa.
Sí, que està de fet decidit a falta de 20 minuts llargs pel final. 20 de la segona part, Olímpic de Marsella 0, París Saint-Germain 3. Duet letal avui, Messi i Mbappé. Doblet d'Mbappé, i l'altre l'ha marcat Messi. El tercer, per cert, una paleta entre ells deliciosa, amb una passada picada de Messi sensacional. L'argentí i l'astre francès, vaja, s'estan berenant o sopant a l'Olímpic de Marsella a la contra.
Hi ha alguna cosa més en joc de futbol internacional?
Destaco el partit del Milan a Itàlia, 21 de la segona, Milan 1, Atalanta 0. No deixa de ser un bon partit, i de fet, amb aquesta victòria, el Milan gairebé li pispa la segona posició a l'Inter. Empaten a punts, de fet, Inter i Milan 47 punts. El Nàpol, recordo, en té 18 més. És el líder destacadíssim a Itàlia. És el més destacat que tenim en aquests moments en futbol internacional. En tennis està jugant Carlos Alcaraz. La final de l'ATP 500 de Rio de Janeiro s'enfronta al britànic Cameron Norrie. Primer set, 4 jocs a 3 pel murcià.
A la primera federació de futbol, recordem que el Nàstic ha destituït l'entrenador després del 0-4 a casa contra l'Aldenc. Aquest matí també el Cornellà ha perdut 1-0 al camp de l'Osasuna B. Aquesta tarda qui jugava és el Sabadell a la nova Creu Alta, i el sí. Partit ha tingut de tot. Vaja, no s'ha acabat el partit.
No, s'ha suspès a l'inici de la segona meitat per la pluja. De fet, s'ha suspès el descans perquè estava caient molta aigua, de fet el camp estava gairebé impracticable, però tot i això han tornat a sortir els jugadors al descans i el Sabadell ha marcat de servei de segona meitat. Xut des del mig del camp de Cristian Herrera, superant el porter que estava al punt de penal. Un golaç amb el camp que es veia impracticable, i dos minuts després s'ha suspès el partit. Per tant, s'ha de jugar encara gairebé tota la segona meitat, però és que el gol és el gol de la jornada, el gol del Sabadell des del mig del camp, fent el servei de la segona meitat per sobre del porter. El Sabadell, doncs, que guanya 1-0 contra el Logroñés, rival directe de la part baixa de la classificació, però veurem quin dia s'haurà d'acabar de jugar tota la segona meitat.
Hola, Francesc Gómez, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
No acabo d'entendre, Francesc, tot això del Sabadell. No, sí, es treuen de centre, marquen gol i el cap de redio, va, tornem a suspendre el partit i ja no s'ha tornat a jugar.
Però què feia el porter? Estava liant un piti o què feia?
No, però a vegades els porters estan un pèl avançats, no s'esperaven que xutés des del mig del camp. És que no hi ha hagut ni toc previ, ha estat xut directe des del punt del cercle central.
No s'ha de tocar la pilota? No s'ha de fer una passada?
Ara, des de fa uns anys, no s'ha de fer. Però abans sí que s'havia de fer, aquella típica norma que deies, noi, canviem-la perquè no té cap mena de sentit.
Doncs així ha marcat el Sabadell, de moment guanya 1-0, veurem quan es reprèn el partit a la nova Creu Alta, que continua tenint molts problemes amb la gespa, ja que avui ha plogut i molt en aquell moment, en poca estona, amb calamarsa fins i tot, però la gespa de la nova Creu Alta ja sabem que no és la millor del món. Va, anem a pentinar la tercera jornada de Sis Nacions de Rugby. Hola, Cugat Comas, bona nit.
Bona nit.
Però per on arrenquem, per l'últim o arrenquem per ahir dissabte? Arrenquem per l'últim que ha passat, no?
Vinga, va, que el Cugat estarà content. Vinga.
La victòria francesa avui a Saint-Denis contra Escòcia. Escòcia que venia imbatuda a Saint-Denis i que avui s'han portat un 32-21, una victòria francesa incontestable, diria, en Francesc, o no?
No, en absolut. Incontestable, no. És un partit difícil d'analitzar, en el sentit que Escòcia, si tu miraves el partit i no miraves el marcador, és a dir, si posaven un rètol negre al marcador i no sabies quan anaven, pel que estaves veient pensaves que Escòcia li estava clavant una pallissa a França, perquè s'ha jugat la major, o sigui, tota l'estona estava Escòcia atacant sense parar i França in extremis salvant la papeleta. Ara apartaven el cartellet clic i dius, si França està guanyant de 15, com pot ser això? Doncs avui li ha passat a Escòcia el que li ha passat molts altres sis nacions que n'hem parlat aquí, que no ha sabut rematar la feina, en els moments importants no ha sigut eficient, i França, en canvi, amb una defensa excelsa, sobretot en els moments límits, en les defenses extremes són les més difícils a rugby. És a dir, quan ficar les mans mig segon abans o mig segon després en un rack significa cop de càstig per tu o per l'altre. Doncs en aquests casos França ho ha fet molt bé. Tot això en un partit de bojos. És a dir, els primers 12 minuts el partit no sabies què estava passant.
Bueno, és que aquí estàvem en directe, amb les televisions posades aquí, hi havia el França-Escòcia,
i de cop allò giro i veig, dic, sí, sí, dic, hi ha dos bonys vermells a sobre de França sí. i a sobre d'Escòcia a la realització i com dius, no, havíem arribat al quart d'hora sí. dic, i ja hi ha dos vermelles.
Sí, sí, al partit, al minut 2, França ha fet un assaig. I dius, què ha passat aquí? Al minut 6 han expulsat el segona línia d'Escòcia, Grant Gilchrist. Al cap de 3 minuts, França fa un altre assaig i dius, ostres, quina pena, amb les ganes que tenia de veure aquest partit, un partit empatat, 12-0, amb un tio menys a Escòcia. Doncs al cap de 3 minuts que passés això, targeta vermella pel número 3 de França. S'ha de dir que les dues vermelles, ben tretes, eh? Però clar, de sobte, al minut 12, han passat tantíssimes coses que ha anat canviant tot. Amb una reflexió a fer, és a dir, com que eren un jugador menys per equip, hi havia més espai al camp, i per tant s'ha vist més rugbi. Que s'ha de dir que els dos equips són equips que proposen, eh? Jugar, però per l'espectador és molt agraït que hi hagi un tio menys per equip, perquè com que hi ha més espai, doncs hi ha més metres per córrer.
Estàs proposant un canvi de reglament i que passi a ser rugbi 14 i bueno, no ja, rugbi 15? O
clar, ja existeix el rugbi 13, ja. Però amb normes diferents. Ho pensava també, mira com he pensat això, eh? És que seria molt estrany, seria molt estrany. No, ja va canviar, a poc les tendències és que el rugby cada cop s'ataqui més, eh?
Però... Les dues expulsions, Cugat, justes?
Home, sí, jo crec que totes dues, en el moment en què s'ha vist el tema o les imatges, crec, sincerament, que són poc apel·lables en aquest sentit. I a part, ha estat curiós, però també dius, bueno, ara una banda, ara l'altra, que ningú es queixi i seguim jugant.
Exacte, mira, que una mica compensem cap aquí, cap allà, i vinga, 14 contra 14, i com dius, espais, i el partit ha continuat animadíssim, Francesc.
Sí, Escòcia ho seguia intentant, atacant, de fet, Escòcia ha agafat un cop, li han tret la targeta vermella a França, França s'ha com desinflat en atac, i Escòcia ha començat a atacar, al camp de França, no necessàriament dins la línia 22, els dos equips han tingut els mateixos minuts dins de la 22 rival, però sí a camp francès. I quan semblava que Escòcia ja feia olor a assaig escocès, doncs Finn Russell, que avui era Jekyll o Mr. Hyde, doncs avui és Mr. Hyde és el dolent, no?, que és el monstre. Doncs Mr. Hyde avui era Mr. Hyde. Finn Russell no li ha sortit la jugada. Intercepció d'una passada seva i Tomàs Ramos sota pals, 19-0. Tot i així, Escòcia és que realment estava jugant molt bé, li faltava l'últim detall definir, ha fet un assaig, mitja part 19-7, i la segona part encara s'ha accentuat més aquesta tònica. És a dir, Escòcia sense parar d'intentar-ho i França defensant-se molt, molt, molt bé. És a dir, hi havia una diferència molt evident entre la defensa d'una i altre equip. Quan entrava un jugador escocès, apareixien dos sonats de blanc de França i li clavaven uns placatges agressius, guanyadors, els tiraven enrere. I en canvi, quan entrava a França, els placatges d'Escòcia eren un pèl més passius. Intentaven bloquejar la pilota, es notava molt la diferència. I jo crec que ha sigut aquest punt... és un tret característic del rugby francès, que són com els argentins, per exemple, són acostumen a ser defenses molt fèrries i molt agressives. Doncs avui ha sigut aquest toc d'identitat francès el que jo crec que els ha donat la victòria, però també et dic, la victòria al minut 80, perquè al minut 65 anaven 25-21, i no ha sigut fins l'últim minut de tots que Escòcia ha desaprofitat dues oportunitats de tenir pilota i poder atacar, i llavors França sí que ho ha aprofitat bé, que Gael Ficou ha fet l'assaig final i traient-li el bonus defensiu a Escòcia i donant-li el bonus ofensiu a França. És a dir, Escòcia ha passat en un moment de ai, 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 que guanyo l'Estat de França.
Encara guanyaré.
Encara guanyaré i faig l'inici històric de les Sis Nacions, a quedar-se sense res.
El millor partit de França ha Cugat dels Sis Nacions o no?
Ostres, jo diria que ni que sigui a nivell de... que es va resistir a Irlanda, potser m'hi quedaria amb allò, més aviat. Avui, sobretot, la segona part de França, la defensa que deia en Francesc ha estat molt bona per un atac. Donava la sensació que hauries de ser capaç de desenvolupar alguna coseta més fins a aquest assaig del darrer minut. En tota la segona part només es fa un cop de càstig, només hi ha 3 punts de França, que sí que tenia una bona renda de la primera part, però a part s'ha tornat a veure aquests jugadors francesos d'aquesta generació que tots tenim indicats i subratllats no? amb aquella expressió facial que a mi sempre m'agrada fixar-m'hi, no? de nervis, d'un cert desconcert, de dir ai, ai, que se'ns tornen a pujar les barbes aquesta gent. Els escocesos fa 2 anys, a l'últim partit dels Sis Nacions li van virlar els Sis Nacions, o sigui, li van regalar cales, però van guanyar a París. I no sé si eren els fantasmes, si era la sensació que físicament va molt a resistir França, però no estava exuberant. No sé què era, però hi havia aquests nervis, i jo, que ja sabeu que tendeixo pessimista, doncs m'he arrencat uns quants rissos del cap als últims minuts, sí.
Sort que en tens, i ja te'ls pots arrencar. Quina dada ens deixa la victòria francesa avui, Francesc?
Doncs mira, avui era el partit número 100 entre França i Escòcia. Era el centenari dels partits entre França i Escòcia, i ha sigut la victòria número 58 per França. N'hi han hagut 39 d'escoceses i 3 empats.
L'MVP el tens clar, del partit?
Sí, Gael Ficou, el segon centre francès, líder d'aquesta defensa francesa, ha sigut el segon jugador més pecat, ja n'ha fet 15, no ha fallat cap, i el detallet de que ell és el líder, sobretot de la línia, a la defensa, és que hi ha hagut un moment que s'han canviat en defensa, s'han canviat els centres, ell i Moefana, perdó, perquè el primer centre escocès, Tupolo, el que més mal estava fent, i han dit, deixa'm posar-me a mi, que ja
el faré jo.
Sí, ja el faré jo, exacte.
Doncs Gael Ficou, l'MVP d'aquesta victòria francesa. I, com sempre, aquesta temporada, el símil del Cugat d'avui, d'aquesta victòria de França sobre Escòcia. Cugat.
Doncs com que soc patidor en França, ja ho saps, dic la Joana d'Arc, perquè aquesta França se'ns va presentar com una cosa nova, ens va donar molta esperança, i seguirem creient, però em fa pinta que potser s'acabarà cremant abans d'hora.
Clar, aquest optimisme de sempre, d'en Cugat.
Com a bon català.
Que ens acompanya cada diumenge que hi ha 6 nacions. Començava la jornada amb la victòria irlandesa, Irlanda 3-3, de moment aquest inici de 6 nacions, vaja, som de l'Equador ja d'aquest 6 nacions, 3-3, ahir victòria a Itàlia, 20-34, més en bonus pels irlandesos.
Gran partit de rugby, molt divertit, molt divertit. Ara mateix veure Irlanda o veure Itàlia és sinònim de passar-t'ho bé en un partit de rugby. I el dubte que teníem era, a veure, aquesta Itàlia, si rebent la número 1 del món, és que estem poc acostumats a dir, és que Irlanda és la número 1 del món, ja no són els All Blacks. Doncs a veure si rebent la número 1 del món, aquesta Itàlia que s'està fent gran, podia competir. Doncs sí, va competir. Sobretot la primera part, Irlanda, va sortir com ha sortit en els 3 partits de 6 nacions, és a dir, absolutament en tromba, desbocada. Altra vegada, els primers 20 minuts, 3 assajos. Això ha passat als 3 partits inicials de les 6 nacions. Els primers 20 minuts, 3 assajos.
Cala pauta.
Sí, i en els 3 partits hi ha hagut una intercepció de James Lowe, de l'Alé. Després en parlarem d'aquest jugador. Doncs 3 assajos i Itàlia aguantant-ho. És a dir, tot i que t'està caient una tempesta forta, doncs Itàlia va fer un assaig, va fer un cop de càstig, fins a un punt que es va posar per davant en aquests intervals de 20 minuts, i va arribar a la mitja part amb un 17-24, que és correcte, a 7 punts, amb una Irlanda que estava jugant molt bé a rugby, i a mi el que més m'agrada d'Itàlia és que surt jugant des de tot arreu. Això té molt mèrit en el rugby ultraprofessionalitzat, o un esport ultraprofessionalitzat, és a dir, com sempre faig xímils amb el Barça Guardiola, però quan el Barça va començar a jugar des del porter, no sé si el de Guardiola, això ja va ser un Cruyff, no?
No, sí, però Valdés ho explica, que la primera vegada que Guardiola li diu no, tu la pilota aquí, se't posaran els dos centrals, se t'obriran aquí, gairebé tocant a la línia de fons, oberts, i la pilota anirà aquí. I que Valdés diu, bueno, a veure, això sí, serà així? Diu, sí, allà començàvem el joc, des de pràcticament la línia de fons.
Doncs de la mateixa manera que ho elogiaven, perquè de cara a l'espectador és molt agraït, perquè, ostres, aquests tios volen jugar des de tot arreu i estan proposant alguna cosa. Doncs Itàlia fa el mateix. Itàlia, des del seu camp, jo crec que el seu entrenador, Kieran Crowley, els diu, si veieu opcions, sortiu jugant. És a dir, a xutar sempre esteu a temps. I és una opció molt valenta, i el que fa és donar-li molta confiança. I Itàlia surt jugant des dels seus 10 metres, des dels seus 22 metres, però és que, a més, efectivament, cada cop és més efectiu el joc italià, que a mi és el que m'està agradant. I és el que et dona esperances a que aquesta Itàlia no només... Ara hem parlat de 3 partits, ha competit els 3, ha tret un bonus defensiu, però ja toca l'hora de guanyar. I repetim, contra Irlanda, la número 1 del món, la primera part d'Itàlia, molt bona. La segona, Irlanda és una màquina que no para. És que no para, són 80 minuts sense parar. Itàlia juga molt bé, però és que Irlanda juga que dona... O sigui, se't cau la bava veient jugar a Irlanda ara mateix. I té uns jugadors que estan en estat de gràcia, Josh Van Der Flier, James Lowe, Bundiaki, que no havia jugat encara, de sobte entra i ho fa genial. Té uns jugadors molt bons, que se saben molt bé el sistema, i jo crec que creuen molt en el seu entrenador, en Andy Farrell, i els hi dona molta llibertat. De dir, jo us dono aquestes eines. Però si veieu una cosa diferent, feu-la, no passa res. I això com a jugador de rugby et dona molt de confiança i molta tranquil·litat, i es nota. I tot i que t'està... Perdó, i tot i que a Itàlia li estava caient aquesta, el resultat final és 20-34. Són 14 punts només. És a dir, Itàlia ja és un equip competitiu. Ja ho és. Ara és el pas més per ser un equip de primer nivell. Però la Itàlia, aquesta Itàlia sí que mereix estar als Sis Nacions.
Més enllà de la diferència de nivell, Cugat, se li va fer, com diu el francès, una mica llarg el partit a Itàlia, per aquest efecte piconadora d'Irlanda, a la que no estiguis 100% concentrat, te la fotré i no te n'assabentaràs.
Sí, i és una piconadora, a més, en què cada un dels partits, perquè contra França, també França va quedar a prop, però també va passar amb Itàlia, se li han anul·lat, em sembla que són 2-2 assajos, o sigui que la diferència en el marcador podria haver estat més àmplia. Realment el desplegament físic de recursos i d'aquesta alegria, ara mateix ja s'intueixen graons de diferència amb altres equips, en clau d'ara, final d'hivern, primavera, després no...
Clar, ara et anava a dir això, Cugat, que estiguin tan bé ara, pot generar certa inquietud entre els irlandesos de dir, a veure si estarem bé massa d'hora, que aquest any, és veritat que els Sis Nacions és important, però el tall bo, el filet és el setembre, amb el Mundial.
Jo els aficionats irlandesos crec que d'ahir haurien d'estar contents, entre altres coses, perquè també juguen sense Sexton, juguen amb el tercer mig de melé, i tot i que és un... Sempre diem que Sexton no té substitut i que pot ser l'element clau que faci saltar l'engranatge, ahir Irlanda funciona perfectament sense peces claus i donant descans a algun dels veterans, o sigui que... Crec que a la nodrida parròquia pro-irlandesa de Catalunya, que una setmana més o dos, perquè són dues setmanes fins la propera jornada, dues setmanes més crescudets, que a mi de Sant Patrici els tindrem.
Gol a primera, Molló.
Sí, marca el Sevilla, empat a Gudel, que amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, amb efecte agafa contrapeu Aitor Fernández, del porter d'Osasuna, 20 de la segona, Sevilla 1, Osasuna 1.
Itàlia 20, Irlanda 34, en aquesta tercera jornada dels Sis Nacions. Quina dada deixa aquest partit, Francesc?
Doncs en relació amb això que deia el Cugat, Irlanda va jugar ahir amb 12 jugadors diferents dels que van guanyar contra França. I si, com que no porten els noms darrere, si tu no ho saps, no te n'adones, perquè juguen igual de bé. I això un altre any t'hagués dit, és que és Itàlia, és trampa. És a dir, per exemple, l'any passat, mira, l'any passat Sexton tampoc va jugar contra Itàlia, casualment. Han dit que no va jugar per lesió a la cama, que això és, quan són tan poc específics, és que li estan donant descans. Generalment, és que estan donant descans al jugador. Però contra aquesta Itàlia sí que té mèrit. És a dir, sí que és un test vàlid, com per dir, ostres, faig 12 canvis, a veure què de l'ensurt, i és que va jugar molt bé Irlanda. Realment, s'ho tenen tot apamat, i la gran notícia és que, doncs això, que tenen una plantilla més ampla, que no només són els Sexton i 14 més.
I l'MVP del partit d'ahir?
Doncs el meu amor platònic, James Lowe. Jo, de veritat, que jo crec que és el jugador més infravalorat per la premsa esportiva, bueno, per la premsa rugbística. Jo el trobo un jugador espectacular ahir, dues assistències, dues intercepcions, bons xuts, bons placatges, en línies de carrera constants, sempre està ben posicionat, sempre pren la decisió correcta, i li van donar l'MVP a l'altra ala, perquè va fer dos assajos. Però, bueno, no sé, l'altra ala també és boníssima, evidentment, no? És que és Mac Hansen. Però és que a mi James Lowe, per mi, de moment, està sent un dels jugadors del torneig.
Tu també li regalaries flors a James Lowe, a Cugat, o no?
Sí, perquè s'ho cregui del tot i de cara als quarts de final del Mundial no ens faci l'equip d'una altra vegada.
Per suavitzar-lo, no? De dir, per veure si s'espista una mica.
Perdó, deixa'm dir que James Lowe és el segon partit consecutiu que també fa un assaig, no assaig. És a dir, contra França va ser aquell jugador que va fer el try,
que l'endemà... I que després vam veure que no era vàlid.
Doncs ahir va passar al revés. Va fer un assaig que finalment no va ser. Però que per la repetició dius, ei, potser sí que ho era, eh? Però amb la mateixa posició de la banda, amb una mà caient, i al final no va ser trai.
L'expressió assaig fantasma s'utilitza en el rugbi com el gol fantasma en el futbol o no, Francesc?
No, perquè el tema, o sigui, el bar del rugbi funciona bé. Bueno, llavors no hi ha...
L'altre dia no.
L'altre dia justament no. No, clar, però es va descobrir l'endemà. No, no és una expressió que s'utilitza, l'assaig fantasma. És que hi ha, solen haver-hi poques errades en aquest sentit, eh?
Però dir... en competició espanyola, per exemple...
Ui, mare de Déu!
Que això va haver-hi que... molta polèmica de dir, sí, hosti, aquest assaig...
Això sí, això sí. No? Clar, clar, si no hi ha tema, oh, és molt difícil. Sí, sí, els àrbits ho tenen molt, molt complicat i no diré res més sobre els àrbits espanyols.
D'acord, no fos cas que encara juga el francès, no fos cas que li caigués una sanció. Un altre gol al Sánchez-Pizjuán, Molló.
Quina traca la defensa del Sevilla, especialment Bonu, que salta per rebutjar una pilota amb el puny, no la toca i això fa que reboti el cap del central de Fernando, que es fa gol en pròpia porta amb el clatell. O sigui, de resum de l'any, Sevilla 1, Osasuna 2, 23 de la segona part.
Pitjor
que l'Azaniga,
eh? Pitjor.
Sí, sí, i tant, i tant.
La traca que ha liat Bonu.
Osasuna 2 guanya Osasuna, el Sevilla, que semblava que traia el cap i sobretot a casa estava sent sòlid i de moment està perdent avui contra l'Osasuna de Rasate. Anem amb el símil del Cugat, aquesta victòria irlandesa a Roma. Cugat.
Doncs els irlandesos els diré allò de verds a verds, gairebé com si juguéssim a l'Oca i em remeten els castellers de Vilafranca, jo que sóc del mundillo casteller, els de Vilafranca són la colla que sempre, que molt sovint ara, si m'està escoltant algú de Valls o algú de Terrassa em dirà alguna coseta, però que són aquells que sempre fan, sempre són més forts, sempre fan uns reptes més alts, insisteixo en el que deia abans, veig aquesta Irlanda ara mateix amb un nivell, amb una ambició, amb un desplegament que fa que es pugui plantejar coses que els altres no. Per tant, em recorden aquests poderosos castellers de Vilafranca.
Ahir també, Gales 10, Anglaterra 20, la primera frase que m'apunta aquí el francès, que és... Quin tostón.
És que no hi ha... Sí, sí, el partit més avorrit dels sis nacions... dels últims 5-6 nacions. Quin tostón, és que la paraula és quin tostón de partit.
En català, correcte.
Sí, l'altra expressió que em ve és man de huevos. O sigui, com pot ser que amb els jugadors que tens, o sigui, amb un dels millors jugadors del món, juguis aquest rugby? És que és la... Els haurien d'haver tornat l'entrada tots els assistents al Principality. És que vas tornar a ser un rugby de... Mira, tots els tòpics que se li posen al rugby de l'hemisferi nord, que venen de molts anys, de es juga lent, tots són xuts, no arrisquen, tots són molts i melers, joc molt tancat, doncs ahir valen tots. És que valen tots. La proposta d'Anglaterra i de Gales és molt pobra.
A més, què va passar amb aquest partit? Perquè durant la setmana, diu, finalment es juga el Gales-Anglaterra. Diu, hosti, dic, aquí m'he perdut alguna cosa, dic, estava en perill el Gales-Anglaterra.
Està en perill perquè els jugadors van amenaçar en posar-se de vaga perquè s'està negociant encara els seus contractes amb la Federació de Rugby Galesa. És a dir, al Mundial de França, que és d'aquí uns mesos, doncs els jugadors de Gales es troben que encara no tenen el contracte fet pel Mundial. I els jugadors diuen, però és que si jo ara em lesiono, què passa? O sigui, se'ls acaba el contracte ara el mes de maig o de juny, quan acabi la temporada, i estan jugant als Six Nations, i diuen, però si jo ara em trenc... Que no és, que és bastant habitual trencar-se alguna cosa. Diu, què passa? I llavors hi havia com molta discussió, molta polèmica entre la federació, amb acusacions dels jugadors de ser maltractats, de la federació s'està quedant més diners dels que tocava, etc etc. I fins al... De fet, el dijous era l'anunci oficial de l'alineació de Gales, i la mateixa federació galesa va dir, de moment no hi ha anunci, perquè no sabem si juga o no. I el divendres ja els jugadors van dir, sí, sí, jugarem.
Es va jugar, potser millor que no s'hagués jugat, pel que dius, però que fos un tostón, és més culpa galesa o més culpa anglesa?
Sempre és culpa anglesa. Això, partint
d'aquesta premissa del món del rugby...
No, jo crec que és... No sé si és culpa o no, és a dir, jo crec que Gales no té molta més opció que fer això. Warren Gatland ha obert, no? Ha mirat el ventall de cartes que té i hi ha el que hi ha, jugadors molt envellits, poca esma, a més, si té aquests problemes a dintre, doncs imagina't com deuen estar els ànims, no? El vestidor de Gales, intenta perdre pel mínim possible, jo crec. Però Anglaterra sí que té opcions. Sobretot, veient la primera jornada que va fer Anglaterra, que és justament la que va perdre contra Escòcia, quan dius, ostres, aquesta Anglaterra Steve Wardwick, sembla que sí, no? Que té noves intencions, que té ganes de jugar una mica més a rugby, i ja de seguida li ha sortit l'esperit a Marrategui, a anglès, aquests que tenen de rugby, ja va posar la banqueta a Marcus Smith, jugant a Moment Farrell de 10 en lloc de 12, i ja ahir va ser, tornem a les bases, no? Tornem a les bases, anem a dominar la melee, anem a dominar tuix, si no, doncs que no estàs proposant res. És a dir, estàs entrant, feien una o dues fases i xutaven. Una o dues fases i xutaven. I sí, molta guerra, i molta èpica, i molta... molta testosterona i recupero molts, i molts xocs i que és un partit duríssim de jugar, perquè són espais molt tancats i molts cops, però...
Difícil de mastegar, Cugat, això, aquest Gales-Anglaterra?
Sí, coincidiria plenament. Jo crec que Gales no pot i Anglaterra no vol. I quan un no vol i l'altre no pot, i es posen allò de dos no es barallen si un no vol, doncs si dos tenen ganes de barallar-se o de plantejar el mateix partit de rugby, un perquè no vol i l'altre perquè no pot, doncs acaben fent un partit com aquest, en el qual... dins d'aquest tedi general, per dir-ho així, que acaba sobresortint, doncs la intercepció d'en Ruiz Amit que torna i que és de les poques espurnes que hi ha enmig de la foscor galesa, i també quan entren en joc els tres quarts d'Anglaterra, que deuen passar fred de tanta estona que gairebé no fan res, i quan els arriba la pilota ens intenten també escalfar una miqueta els ànims.
Vas trobar un MVP en el partit, francès, allò gratant entre la brossa, o no?
Sí, vaig trobar un MVP. I és una mica també en reivindicació d'això que deia el Cugat. És a dir, Anglaterra no és que tingui mals jugadors, és que estan infrautilitzats, no estan utilitzats. Em sembla que la primera jornada em fa un elogi de quan en general a l'esport, quan un entrenador vol que jugui bé a qualsevol esport, es juga bé a qualsevol esport, en aquest cas no s'està volent. Dit això, l'MVP per mi va ser Ollie Lawrence, que és el número 12 anglès, perquè... en aquest joc de tan escurçat, és a dir, que només entrin els davanters i com a molt el primer centre, que és ell, doncs Oli Lawrence es va fartar d'entrar una i una altra vegada amb èxit, és a dir, guanyant molts metres, i a més va fer un assaig al minut 74, és a dir, que bon partit del primer centre.
Quina dada deixa la victòria anglesa?
Doncs entrar en una dada sobre Gales que resumeix el partit de Gales. La selecció galesa de rugby va entrar dues vegades a la zona de 22 anglesa amb tot el partit.
Dues vegades.
I una va ser l'assaig de Luis Rhys Ahmed, que va ser una intercepció des del mig del camp. I fins aquí el partit de Gales.
Un tostón, ja ho deia el francès. El símil per on va d'aquest tostón, Cugat?
Doncs abans ho dèiem que s'havien plantejat de fer vaga, fins i tot, jo, a mi em donava la sensació que ahir Gales va fer allò, un piquet informatiu, saps? Només li faltava cremar quatre pneumàtics i ensenyar alguna pancarta escrita a llapis la nit abans, saps? Transmetent que segurament que tenen lluita i que tenen coses a fer, però que ara mateix no donen per més.
Molt bé, doncs aquesta són els tres partits d'aquesta tercera jornada. Anem a acabar-li de posar el llacet, el protagonista de tota la jornada completa, per qui és?
Doncs el protagonista, he de dir que ha estat una hora buscant una cançó per... És difícil buscar una cançó que no saps que existeix. Jo el que buscava era una cançó que parlés d'un substitut, una tercera roda, un protagonista inesperat, alguna cosa així. I he pensat en alguna pel·lícula que parlés sobre això i trobar-la... No he sigut capaç, em sap greu, per tant m'ho explico.
Jo ja saps que
pel·lícules...
no et podria ajudar molt.
No pots ajudar.
Titanic, potser, però no
l'he vist. No, perquè aquest és positiu.
No l'has vist,
Titanic l'has vist, Xavi?
No, home, ja ho vaig dir. No, aquesta no val. Cada setmana no caldrà dir que no he vist Titanic. Un dia d'aquests la veurem.
Segur.
A veure com acaba. Qui és el protagonista de la jornada?
Ross Byrne, el número 10 irlandès. Per això deia, protagonista inesperat. Ross Byrne jugava en substitució de Johnny Sexton quan ni tan sols era el suposat substitut de Johnny Sexton. És a dir, a l'inici dels Six Nations parlàvem que si Johnny Sexton se'n constipava, el que li tocava jugar i ficar-se les sabates del deu irlandès era Joey Carberry. Però Andy Farrell va decidir confiar en Ross Byrne, que fins al moment només havia jugat dos partits de titular amb Irlanda, és a dir, ahir va ser el seu tercer, el primer en un Six Nations, i s'ha de dir que el número 10, aquest obertura de 27 anys, ho va fer molt bé. I va donar certa esperança a Irlanda en partits de mitja-alta exigència, perquè encara no podem dir que, evidentment, que Itàlia sigui màxima exigència, sí que hi ha algú que pot fer la mateixa feina de Sexton perquè Irlanda funciona molt bé. I ahir, molt, molt bon partit de Ross Byrne, que no era de fàcil, eh? Tothom admira quan està jugant per Sexton.
Doncs ho va fer bé. Ross Byrne s'emporta el protagonista de la jornada, el ninot de fusta. Qui és el ninot de fusta d'aquesta tercera jornada dels Six Nacions?
Doncs et sonarà, Xavi, perquè ja el 2020 ja va tenir aquest doctor's honor de ninot de fusta, que és Mohamed Awas, que és el jugador de França que avui ha rebut targeta vermella, al minut 12. El 2020, si fem un rewind, el 2020, a Murrayfield, un partit entre Escòcia i França, també va haver-hi una targeta vermella, també va ser per Mohamed Awas, i aquell dia va fer que França perdés el partit.
Perquè no n'hi va haver una per als altres. Avui, perquè aleshores que n'hi ha hagut una per l'altre equip, també.
Però la vermella de Mohamed Awas és com molt innocent. És a dir, és en un rac, es tira de cap contra el cap de l'altre. Això, a aquest nivell que estan jugant, aquesta targeta vermella, és per dir-li, noi, em pensava que ja n'havies apreja des del 2020.
Doncs Mohamed Awas, que se'n va embordar en el 2020, i el 2023 encara té, mira, un altre ninot de fusta per la seu prestatge. La punt final del Cugat. El nostre gurú particular dels Sis Nacions. Cugat.
Doncs la meva àvia sempre em deia que no es pot fer Pasqua abans de Rams, i jo li portaria la contrària a la meva àvia, perquè et mires la jornada que ve i crec que és la decisiva dels Sis Nacions. És a dir, més que el famós superdissabte de la darrera, en la propera és on ho veurem tot. Per tant, en aquests Sis Nacions i en contra de la meva àvia, farem Pasqua abans de fer Rams.
Doncs mira, farem Pasqua amb Itàlia-Gales, Anglaterra-França i Escòcia-Irlanda, que és l'última jornada, que és Escòcia-Irlanda, juntament amb l'Anglaterra-França, no? Que sí. Decidirà si ens queda alguna cosa per l'última jornada o ja no.
Exacte, perquè està Irlanda líder amb 15 punts i segona, tercera i quarta estan Anglaterra, França, si Anglaterra, França i Escòcia amb 10 punts cada una. És a dir, que si Irlanda guanya a Escòcia i les altres no sumen bonus, doncs ja Irlanda seria matemàticament campiona dels Sis Nacions.
Això és d'aquí 15 dies, cap de setmana del 11 i 12 de març, aquesta quarta jornada dels Sis Nacions. I per tancar el tema rugby, bueno, alguns temes que tenim oberts aquí, la Lliga Espanyola s'ha reprès amb la segona fase i la Sant Boiana va perdre el camp del Burgos. El Barça no va jugar, de moment, el seu partit, perquè estem pendents de què amb el Barça, Francesc?
Doncs mira, l'últim partit de la primera fase de la Divisió d'Honor es va jugar en Cisneros-Barça, on el Barça va perdre de 2 punts. Però, amb el bonus defensiu que va sumar el Barça, i amb les victòries de l'endemà, el Cisneros va quedar al grup de baix i el Barça va quedar al grup de dalt. Llavors, el que va fer el Cisneros? Va recórrer una substitució del Barça per ser il·legal, i perquè ells diuen que va ser il·legal. I si li donen la raó, li sumarien un punt més als Cisneros i li traurien un punt al Barça, amb el qual el Barça es quedaria al grup de baix i Cisneros al de dalt. Quin és el tema? El tema és que en rugby hi ha 8 substitucions i 3 són de primeres línies. Si tu vols fer totes les substitucions, els 3 jugadors de primeres línies han d'haver entrat per 3 jugadors que siguin primeres línies. Ok? El Barça havia fet gairebé totes les substitucions menys 3. I Joan Losada, un jugador del Barça, va patir una commoció, un cop al cap, i el van treure per commoció. Llavors van fer totes les substitucions cap a dins, però només dels 3 primers línies que van entrar, un no va entrar per un primera línia, és una mica complicat, sinó per un tercera. Llavors, fins aquí tindria raó el Cisneros. Però, si un jugador entra per lesió, no compta com a substitució. Per tant, és un jugador menys. Quin és el problema? Que aquí és el divertit. La manera que té la Federació Espanyola de comptar quin tipus de canvi és una targeteta amb la qual entra el jugador que t'ha donat el delegat just abans i que tu li dones a l'àrbitre. I si tu portes el 21, doncs mira, entro pels 4, i li dones 21 pel 4. I en motivos, tu pots posar RT, que és substitució normal, o RL, que és substitució per lesió. Doncs tot es decidirà per si a la targeteta posa RT o RL.
Clara. Targetita por aquí, que deia la Mayra Gómez, que mal 1-2-3 i la targetita sí. Que decidirà si el Barça juga la primera, el grup dels bons diríem, o el grup dels no tan bons. Exactament. O els que han acabat per sota de la sisena posició, i per tant la Copa també la tenim en stand-by, no?
Clar, tot en stand-by.
De la Copa en stand-by per saber veure què acaba passant.
Bueno, és que un dels temes és aquesta denúncia del Cisneros es va produir el diumenge mateix, és a dir, han tingut tota la setmana. S'esperava que el mateix el comitè es va reunir el dimecres ja. I normalment les resolucions surten el divendres. Però ja fins i tot el dimarts es deia no, és que el mateix dimecres ja us direm alguna cosa. El Barça havia d'anar a jugar a Sevilla, el Cisneros havia d'anar a jugar a València, i estem a diumenge, encara no et dic res. Avui la Federació Espanyola m'ha dit que demà esperamos que diguen alguna cosa el comitè, perquè clar, el comitè tampoc és de la Federació en si, és un comitè nacional de disciplina. Però...
Sí, aniria sent hora perquè la competició va tirant, sí. I si no farem salat.
Dirigents al rugby.
I va, 2 apunts ràpids de la selecció catalana femenina i de la masculina.
Sí, Ahir, la selecció catalana femenina absoluta es va proclamar campiona d'Espanya per segon any consecutiu, després de derrotar Galícia 22-5 a la final del campionat autonòmic. I la setmana que ve, el diumenge 5 de març, a la Fuixarda, on tu, Xavi, estàs convidat i espero que vinguis. Bueno, i tu també, Albert i Jaume, us convido també, que vinguin aquí a fotre la torre amb el rugby. Espero que vingueu a veure un partit de rugby en directe. Perquè torna a jugar, per fi, la selecció catalana absoluta masculina, que des del 2017 que no juga. És un partit en el marc de la celebració del centenari de la Federació Catalana i jugaran un partit Catalunya contra Suècia doncs això, a dos quarts d'una a la Fuixarda, entradetes a 10 euros per cobrir costos de partits i per la promoció del rugby, i qui vulgui venir, doncs a rugby.cat tenen aquestes entrades, en el que serà un gran partit. L'últim partit a la Fuixarda a Catalunya va ser un Catalunya-Portugal que guanya Catalunya i va ser un autèntic partidàs.
Doncs Catalunya-Suècia, diumenge que ve la Fuixarda per tots els amants del rugby, 10 euros. 10 euros,
sí,
no, és una copa lut de gas, eh?
Vull sí, dir que,
menys supos, sí, jo és que no...
No?
Quan hi
anava, no,
jo quan hi anava potser sí que costaven 10 euros, ara ja deu ser...
Gairebé la meitat.
La meitat?
Sí, quan jo hi anava valien 14 i fa molts anys també que no hi vaig.
Com està la vida nocturna, eh? S'entenen els botellons, llavors, clar que s'entenen els
plataformes
botellons.
Plataformes més
barates. Cugat, no parlem de vida nocturna. Gràcies, fins la propera.
Fins la propera, moltes gràcies, bona nit.
Gol 2-1, Molló.
Sí, i abans el segon del Sevilla. El partit és maquíssim, de tu a tu, distret, amb alternatives. El 2-2 del Sevilla és un golaç d'En-Nesyri, una gran acció individual en què es fa un regat amb l'esperó i la fineix molt bé. I el tercer, 2-1, el marca, diria Abde, que és Abde, que acaba d'entrar en efecte al terreny de joc juntament amb el Ximi Ávila. Clar, tot això s'assona a jugar el partit més important de la temporada dimecres a la Copa contra l'Atlètic Club. Per tant, minut 85, Sevilla 2, Osasuna 3, a veure qui s'atreveix a dir que això acaba així.
Francesc, gràcies, fins la propera.
Que vagi bé, bona nit.
Pol Prats, hola, bona nit.
Bona nit.
Va, actualitzem-nos per última vegada al Superesports. Per on comencem, Pol?
Doncs comencem, Xavi, altre cop amb el temps. Aquesta hora continua nevant en diverses comarques de Girona i de Barcelona, en alguns punts per sota els 300 metres d'altitud. De moment, això sí, nevada anecdòtica en cotes baixes que fins ara no s'ha notat a les zones més poblades. Ampliem aquesta informació amb el Xavi Segura.
Fins ara s'ha vist nevar en poblacions com Matadepera, Vacarisses, Vallès Occidental, Avegues, el Baix Llobregat o Vallgorguina, el Vallès Oriental. També en muntanyes del litoral i prelitoral, com Collserola, el Montnegre, el Montseny, Massís de Cadiretes, neu a 400-300 metres o per sota amb algunes enfarinades i fins i tot flocs i aiguaneu en ciutats de l'àrea de Barcelona, com Terrassa o al sud de la Costa Brava, Arran de Mar, com Tossa de Mar. Per ara, però, la neu no afecta les zones més poblades, però van caient ruixats al litoral prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, sud de Girona, localment amb Calabruix o una neu granulada, i la previsió és que aquests ruixats es mantinguin durant la nit amb neu a 200 metres o per sota.
Si al lloc on us trobeu ara mateix i neva o hi ha caigut calamarsa, neu o aigua neu, recordeu que ens podeu fer arribar les vostres fotos i vídeos compartint-les amb l'etiqueta a Coixinet Neu RAC 1. I davant la possibilitat que continuï nevant fins ben entrada la matinada en alguns punts, Protecció Civil fa una crida a la precaució, sobretot si esteu conduint o ho heu de fer en les properes hores. Aquests són els consells que donava a RAC 1 la subdirectora d'Emergències, Imma Soler.
Reduir la velocitat, adequar la nostra velocitat en allò que ens sentim segurs, anar amb cura, mantenir distàncies majors amb els vehicles que tinguem al davant, vigilar molt, evidentment, amb els avançaments, amb aquelles frenades brusques que haguem de fer una conducció, estan molt alerta, doncs evitant totes aquestes situacions.
Soler també ha recordat que mentre duri el temporal les onades en alguns punts de la costa poden arribar als 2,5 metres. I l'altre gran tema que hem anat parlant aquesta tarda és el sopar inaugural del Congrés Mundial de Mòbils. Doncs bé, el president espanyol Pedro Sánchez ha reivindicat en aquest sopar la recuperació de la convivència a Catalunya. Tot i que el procés independentista ha passat desapercebut en la resta de discursos, el president espanyol ha tret pit de la seva aposta pel diàleg amb la Generalitat.
Abrimos, creo que una nueva etapa de colaboración, de encuentro, de diálogo, centrándonos en todo aquello que nos une, y es el progreso de esta tierra, de Cataluña, de Barcelona, y de las personas que viven en ella. Hagámoslo desde el valor de la convivencia y también del acuerdo, desde la voluntad compartida de superar las diferencias para seguir avanzando por el bien de la gente.
El president català Pere Aragonès no ha fet cap referència al conflicte polític, s'ha limitat a assegurar que el Mobile situa Barcelona i Catalunya al món com a capitals europees.
Gràcies, Pol. Bona nit.
Bona nit.
11 minuts i les 11. Encara no s'acaba el partit del Sánchez-Pizjuán, Molló.
No s'acaba. Per cert, el Sevilla-San Paolo ha tornat a donar un paper d'aquells quilomètrics als seus jugadors. De fet, Acuña l'ha acabat estripant i llançant a terra. Sevilla 2, Osasuna 3, 42 de la segona part.
I ja s'ha acabat el partit del PSG a la Lliga Francesa.
Amb victòria 0-3 al camp de l'Olímpic de Marsella, deixa la Lliga mig sentenciada, l'equip de Galtier, després d'aquesta victòria, perquè l'OM és el segon, li treu 8 punts ara mateix al PSG a l'Olímpic de Marsella. Doblet d'Mbappé, l'altre de Messi, i el que s'han assistit entre ells. És a dir, Messi, gol i dues assistències, Mbappé, dos gols i una assistència. Vaja, s'ho han fet entre ells. I a Itàlia s'ha acabat el Milan 2, Atalanta 0, el segon l'ha marcat Messias, de manera que Messi, Milan i Inter comparteixen la segona posició, 47 punts, a 18 del líder, el Nàpols.
I què fa Alcaraz a la final de Rio de Janeiro, de tenis?
Doncs mira, el tenim ara mateix jugant a l'inici del segon set, el primer l'ha guanyat per 7 jocs a 5 contra el britànic Cameron Norrie.
Una pausa i rematem al Superesports.
RAC 1
RAC més 1 Podcast.
De vegades, el soroll puja massa de volum. I quan no podem més, hem d'aprendre a apagar-lo.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor.
I collons ha dit això, perquè m'agradaria saber-ho.
I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
I les 11 de la nit, 8 minuts i comença el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada, la recta final d'aquest Sevilla 2 Osasuna 3 espectacular, el Sánchez Pizjuán amb l'Osasuna, que va a camí de sumar victòria abans d'aquest duel decisiu, anada de les semifinals de Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao. Intentava el Sevilla ara amb una pilota penjada, però a les mans d'Aitor Fernández, del porter d'Osasuna, clau amb una doble aturada espectacular en aquesta segona meitat.
Sí, sí, ha estat realment clau en aquella acció en què de miracle n'ha marcat gol al Sevilla, que s'hagués pogut posar per davant en el marcador per primera vegada en el partit. Compte que el Sevilla amb aquesta derrota queda 2 punts per sobre del descens i encara de jugar al Getafe. De fet, podria quedar a un punt del descens al Sevilla, que sí, que sembla que va traient el cap, però que no acaba de marxar. Per exemple, el Sevilla té 2 punts menys que l'Espanyol o 5 punts menys que el Girona, fixant-nos en els catalans de primera divisió.
Increïble que Osasuna ha fet moltes rotacions. A la segona part han entrat Abde, Moi Gómez, Torró,
Ávila.
Sí, sí, i tot i així està guanyant. Jo crec que merescudament ha fet una bona primera meitat, tot i que és cert que el Sevilla ha fallat oportunitats molt clares.
Ara la penjava Suso, no hi arriba ningú, Aitor Fernández guanyarà uns segons, som al 91, anirem fins al 96, Sevilla 2, Osasuna 3. És que l'Osasuna és un equip molt de bloc col·lectiu, sí que destaca alguna individualitat, òbviament, com Abde o Chimi Ávila, però arrasat s'ha fet l'equip molt seu, eh?
El partit d'anada és al Sadar dimecres a les 9 de la nit, Osasuna Athletic Club. La tornada serà d'aquí a un mes a Sant Mamés. Dimecres també l'Arsenal es posa al dia a la Premier, Arsenal Everton, per tant ja City i Arsenal hauran jugat els mateixos partits, i el Liverpool també juga partit que tenia pendent contra el Wolverhampton, el Liverpool que no està lluitant precisament per guanyar aquesta Premier, si l'Arsenal, que després d'aquesta jornada té 2 punts més que el City, que per tant podrien ser 5 si és capaç de guanyar aquest partit contra l'Everton, que té dimecres a la Premier. Són 6 d'afegit, n'hem complert pràcticament 3, per tant en queden 3 al Sánchez Pizjuán.
Sí, de moment la tònica en aquest afegit és la dels últims minuts, després del 2-3, el Sevilla atacant l'equip de Sampaoli, buscant jugada per la banda esquerra, la centrada, el rebuig d'Aridane se'n va a córner. Serà córner pel Sevilla. Veurem, mira, que el llencen ràpid en curt per Suso, que torna la pilota per Ocampos a la línia de fons, a punt de marxar. L'àrbitre diu que la jugada és bona, rebutja la defensa d'Osasuna directament als peus de Bonú, sí, sí, que ha fet un control davant la pressió del Chimi una mica perillós, però se n'ha sortit bé el porter de marroquí, que va fer tan bon mundial a Qatar. I torna al Sevilla. El xut des de fora de l'àrea, fora! El xut de... No, Gudel no és,
no,
aquest.
No, no.
El xut del Sevilla ha passat ben a prop del pal.
Estelles.
Sí, sí, Estelles, qui
la
fa
toca,
aquest xut.
No?
Ostres, doncs sí que la frega Aitor.
Es queixava el Sevilla, però crec que l'àrbitre ha donat servei de porta, eh? Sí que la toca, sí, sí, claríssimament, amb la mà esquerra. Veurem si acaba donant córner o no, el que ja és targeta per protestes als jugadors del Sevilla. Per tant, servei de porta per Osasuna. Que veu passar els minuts, en queden dos només perquè es compleixi el 96, i la groga per En-Nesyri.
No s'ho creu En-Nesyri, però sí, sí, la groga és per ell.
Ep, i avisa l'assistent d'alguna cosa a la banqueta, eh?
Sí, 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 ja va amb la groga Figueroa Vázquez, l'assistent ha fet de Chivato. Bé, de fet, canvia vermella. La groga per la vermella, eh? De camí cap
Fernando,
a Fernando, sí, 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 a part del gol en pròpia porta.
Ui, Fernando que no calla, que potser hauria de callar Fernando, sí, sí, perquè sí, si no li cauran, vaja, ja li cauran uns quants partits, eh?
És que tampoc sé de què s'estan queixant, és a dir, no hi ha una jugada molt polèmica que perjudiqui el Sevilla.
Sí.
Bé, pèrdues de temps, aquest corna, però vaja, per posar-se com s'hi ha posat Fernando, és no sé...
Atents a l'acte, a veure què escriu l'àrbitre, quines ganes té d'escriure, perquè Fernando no ha quedat amb ell per sopar, un cop expulsat ja, per tant, podria ser que la baixa sigui per uns quants partits del migcampista del Sevilla.
Sí, tampoc entenc que estigui tan enfadat amb l'àrbitre, hauria d'estar més enfadat amb l'assistent que ha fet de Chivato. Ara Nianzú salta amb el Chimi Ávila, els dos queden estesos al terra, Figueroa Vázquez atura el joc, falta del Chimi, jo crec, amb el colze.
Treu el colze a passejar, sí.
Sí, sí. De moment sense groga, el Chimi estès a terra, però vaja, l'àrbitre li diu que s'aixequi, que està fent comèdia el davanter d'Osasuna.
Anirem una mica més enllà, crec, del 96, entre la groga, la vermella, la banqueta, l'aturada també amb la parent de Siri, potser anirem al 97.
Mira, pilota penjada, ara cap a la banda esquerra, atacant el Sevilla, fora de banda encara pels de Sampaoli. Es mou Telles per aquella banda, a veure fora de banda, que encara no es fa efectiu. Pilota que pengen, o intenten penjar a l'interior de l'àrea, no els ha sortit massa bé. Compte el rebut per Oliver, el xut directament a les mans d'Aitor Fernández, mig minut pel final de l'afegit. A veure què més... Quant temps més? Hi posa l'àrbitre Figueroa Vázquez, un partit difícil de xiular, eh? Molta protesta, molta polèmica, i mira, molts xuts a porta, 14... del Sevilla per 9-2-1, que és qui guanya, 2-3, a veure si encara en té una última, el Sevilla, una puntada llarga, buscant Ocampos, fora de banda, per el Sevilla. A veure, aquest és Montiel, Figueroa Vázquez li diu que...
Falta, no?
Que sigui abajo, que és falta. Sí, sí, que es falta en el salt.
Doncs vinga, penjar-la.
Per tant, sí, sí, Sussol ha penjat. Ara puja Bonú, eh?
Que ja n'ha fet algun, eh?
Sí.
Bueno, va fer un.
A Valladolid, no?
Sí, correcte.
Sí, sí, amb el Sevilla ja era, diria.
Sí.
A veure, Aridane i la seva tofa, punt per rebutjar la pilota i el que faci falta. Penja la pilota, Sussol a frontal, salta Bonú, no la toca, el rebutja és pel Sevilla, la tornen a penjar al frontal de la petita, el cop de cap fora! El cop de cap d'En-Nesyri surt ben a prop del pal esquerre de la porteria, 2-1, i ara en principi servirà Aitor i s'acabarà el partit perquè ja gairebé arribem al 97. Parla Figueroa Vázquez amb Aitor Fernández. 2-1, que està demanant ja el temps, vaja, que xiuli, que el temps s'ha esgotat. Figueroa Vázquez de moment no xiula,
però si ha de xiular, eh?
Sí, sí, això és una tonteria.
Sí.
No entès mai. Mira, ara
Pel bar, potser, no? Estava esperant?
Sí, potser sí. Xiula al final. Figueroa Vázquez, Sevilla 2, Osasuna 3, 3 punts d'or pels navarresos que queden ben a prop d'Europa.
33 punts, a un d'Europa, la sisena posició la marca el Rayo amb 34 i el Sevilla, que es queda amb els 25 que tenia abans de començar, per tant, dos per sobre de la zona de descens, que marca el València amb 23. L'Espanyol en suma 27, 4 per sobre del descens, encara pendents de demà del Getafe, que podria fer variar aquesta classificació. Si el Getafe guanya demà el seu partit, entraria el Valladolid en zona de descens i el descens estaria en 24 punts, eh? Uf, caríssima la salvació caríssima aquesta temporada a primera divisió. El Girona ara amb 30, a 7 punts de la zona de descens, i com sabem, el Barça, que avui ha vist com el Madrid retallava, tenaços la cosa, un punt a la classificació. 7 punts per sota del Barça ara mateix al Madrid, i dijous Madrid-Barça de Copa del Rei, 9 de la nit al Santiago Bernabéu. Ho deixem aquí, que arriba el Tu Diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada, i tornem dissabte que ve ben d'hora també, que juga el Girona a les 2 del migdia. Que tingueu una bona setmana, que vagi bé, adeu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.